Des del Poble Nou comença La Sotana. Cada dilluns, de 10 a 11 de la nit, Joel Díaz i Manel Vidal
con una pinta horrible
analitzen l'actualitat esportiva amb l'ajuda de Moji, la calva més brillant de Catalunya.
Un dato muy importante, ¿no?
Tot produït i moderat per l'Andreu Joanola.
No us fallaré.
I a la màgia dels piuets,
yo no hablo.
Sergio Gor i Enric Busó.
La Sotana, el que diem va a missa.
Bona nit Barcelona, bona nit Catalunya. Són les 10 i 2 de la nit i això és la Sotana, un programa d'esports, és a dir, de futbol, és a dir, del Barça, és a dir, de Messi! El Barça és un rodillo, una piconadora, una batedora de rivals i és que ahir l'equip blaugrana va presentar la seva candidatura per guanyar el títol de Lliga, un camp com a Noeta, un bon equip com la Reial Societat i amb la pressió d'haver de guanyar per no despenjar-se de la competició domèstica. El Barça va demostrar que és un equip que pot competir, que pot lluitar per ser el millor equip espanyol d'aquest any. Sembla que Dembélé ha despertat de la seva migdiada eterna. Jordi Alba segueix sent el millor lateral esquerre pel Barça i Messi, el dia que es convertia en el jugador del Barça que més vegades ha vestit la samarreta blaugrana, segueix siguent Messi. Dimecres passat, Joan Laporta va prendre possessió del càrrec i ja és president del club amb un discurs magnífic que ens va fer creure que la renovació de Messi és possible i ens va injectar a tots els aficionats culers una dosi d'optimisme i, per què no dir-ho, ens va posar bastant catxondos. Avui portem un convidat que fa 4 anys que perseguim i no hi havia manera de portar. Espero que avui ens ho expliqui. El Manel fa lo seu, el Magí fa una cosa molt religiosa, el Joel està aïllat per un contacte estret i entrarà per telèfon Skype i el podreu veure i ho acabarem tot amb el meu quiz. Comencem. Però abans rebem, com es mereix, el nostre convidat d'avui.
La mamada, perquè a la Sotana sabem rebre els convidats com es mereixen.
Amics i amigues d'aquesta comunitat multiplataforma, avui estem de sort. Després d'anys d'anar-li al darrere, finalment tenim entre nosaltres un dels periodistes esportius que més il·lusió ens feia portar des que vam començar a fer això que fem. Ara també ens fa il·lusió, ojo, però he de dir que no tanta com abans. Per què? Per dos motius. El primer, perquè vulguis que no, hom pot tenir la sensació que aquest home s'ha esperat a venir a que fóssim el millor podcast del sud d'Europa i tinguéssim Catalunya sencera llepant-nos al Pirineu. I segon, és perquè fa uns anys que, quan volíem que vingués i no venia, el nostre convidat d'avui era la prova més evident que de fins a quin punt els tentacles del Nuñi Sandro Bartomeuisme eren llargs i tenien força a les ventoses. El nostre convidat d'avui, en una època on la redacció d'esports de TV3 va apostar per mantenir amb el Barça, presidit per Rossell, una relació que podríem qualificar de molt amable i col·laborativa, però seria més adequat definir-la com a clientelar i fraudulenta, va ser víctima directa d'aquesta relació. Sota la direcció de Josep Maria Ferràs, el nostre convidat d'avui va passar de cop de presentar el hat-trick Barça a cada relegat a l'ostracisme i a la mínima presència possible en qualsevol debat susceptible de poder molestar la màfia. La vida, per sort, dona moltes voltes, moltíssimes. El nostre convidat d'avui torna a tenir presència a l'antena de la tele nostra i Josep Maria Ferràs, en canvi, l'última cosa que sé és que havia deixat TV3 un temps per anar a treballar, aquesta vegada sí, de manera oficial, pel Barça de Sandro i Bartomeu. I més voltes encara, perquè resulta que ara, quan nosaltres ja som història de la comunicació d'aquest país, el nostre convidat d'avui tot just s'inicia en el món del podcasting, amb una proposta que bé podria ser definida com la Sotana, feta per senyors que ja s'han de posar el mòbil en modo tamaño de letra super, super grande. Sotaneros, sotaneres, avui per fi ens visita Xavi Torres, cruifista i periodista, per aquest ordre.
La Sotana.
Necesito que tenga mucha suerte, pero están en segunda.
El programa preferit del teu programa preferit.
Bona nit, Xavi.
Bona nit.
Com estàs?
Jo bé.
Bona mamada.
Què li passa al Joel? S'ha cagat? No vol venir?
No, el Joel, explica-ho tu mateix.
No.
Passat. No vols explicar-ho?
No es pot explicar?
Doncs, no, aquesta
no
casa...
Que, no?
Aquesta santa casa...
Hi ha llibertat d'expressió?
Ah, explica-ho, Joel, el que t'ha passat.
Ja collons, estic intentant explicar-ho. No, el que passa és que no se'm deixa. Doncs que he tingut producte de la meva feina a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, la Santa Casa que et manté a tu i també una mica a mi, doncs resulta que activen un protocol cada vegada que tu ets contacte directe d'un positiu i això és el que m'ha passat a mi.
Vale.
I aquí estic.
Estaràs aïllat uns dies, Joel?
Uns dies, vale. Sí. Xavi, cosa que a mi, sí, ja dit sigui de pas, em sembla perfecte.
Vale, no, t'hi has posat comodíssim. Xavi, com estàs?
Molt bé.
Per què has tardat tant a... Per què has tardat tant a venir?
Doncs ara. La primera vegada que m'heu convidat he vingut.
No és veritat. No és veritat, perquè ni...
Mira.
No, és que no...
WhatsApp, acabo de buscar immediatament.
Digues, Manel, bona nit, eh?
Hola, bona nit. 13 de gener del 2016. Hola, Xavi, sóc en Manel de la Sotana. Un programa de ràdio on ha de ser. Tal, sóc amic d'en Xavi Bach, tal. I aquí sí que és veritat que tenies excusa...
No el vaig rebre,
aquí,
jo, aquest.
No, em vas respondre. Qui em va respondre? Em vas dir, hola, crac, cosa que em va semblar bastant personalitzat. Aquí... Hauríem de deixar-ho per més endavant perquè demà m'opero del genoll.
Veus? Tenia
i estaré unes setmanes com Adriano normalment. M'avides més endavant, cosa que jo vaig fer.
Dit tot, això està...
9 d'octubre del 2016. Hola, Xavi, sóc en Manel de la Sotana, amic d'en Xavi Bach. Era per proposar-te venir al programa. Ja no hi va haver resposta.
No m'ho crec.
Ja no hi va haver resposta.
No m'ho crec.
T'havies perdre el mòbil.
No m'ho crec. No, doncs... Jo responc a tothom. Passa un dia, però jo responc
no
sempre.
Deixes a ningú
mai
sense resposta,
mai.
Per tant, avui, resposta a tot, no escriuràs res,
per favor, això només faltaria.
Podem dir que el teu número és 6-9.
No passa res.
Joel, tu ves intervenint quan et sembli, d'acord, des de la teva cova.
Sí, i si no em sembla, doncs no intervindré, d'acord?
Pots anar sopant, pots anar fent el que tu vulguis, si et sembla.
No.
Digues.
No cal que cridis més per parlar amb en
Joel. Perquè sembla que està molt lluny, llavors.
Hòstia, quina bellesa més dura que tindràs,
Quin subnormal. Primer, Xavi, parlaré una miqueta del Barça esportivament, llavors ja ens centrarem en el que a mi m'interessa. Ahir, durant la nostra retransmissió de la Real Societat Barça, el Joel va fer una pregunta que vaig trobar perfecta, sí, per fer-te tu avui. El Barça de Koeman juga el joc de posició? Perquè recordem que tu ets un profeta del joc de posició.
El JDP.
El JDP.
Koeman juga el joc de posició?
Jugar un joc... Una modalitat ja semblant al que...
O sigui, és el zona zapping de l'APM.
Podria ser, No, a veure, ha millorat molt, no? Ha millorat molt.
L'APM?
El Barça de Koeman ha millorat molt.
Vale. Però ahir... sense que sembli Heidegger, què és el joc de posició?
O sigui, això li van preguntar a Marc Guillén i no va voler explicar.
Jo porto anys intentant saber què és.
Triangles.
I encara no ho entès.
El joc de posició és el que et permet, a través d'un posicionament racional dels jugadors al camp,
espai-temps,
tenir la pilota i intentar guanyar els partits a partir d'una possessió.
A part del...
El joc de posició el que et permet és ocupar bé l'espai allà on vulguis, normalment el Barça el vol ocupar al camp contrari,
en un camp de futbol, perquè en un pàrquing,
per atacar, i a partir d'això doncs tu podràs tenir una possessió de la pilota que no tindrà el rival i així podràs fer gols.
Vale. Llavors,
Xavi, tinc una cosa a dir-li, Xavi. No, m'ha dit un amic seu que ell també practica el joc de posició a les discoteques.
Ah, sí?
Se m'ha dit això.
Sí.
Que anàveu els col·legues a la discoteca, sí, i llavors
dèiem,
vinga...
Sí, una mica de Sergio. Llavors,
sí. Com no em miris, no em miris.
Sóc nocturn. Sí. De fet, aquesta pandèmia ens està fent molt de mal a tota una generació que teníem unes últimes bales a la recàmera.
Igual ja feia 20 anys que estàvem gastant les bales.
No, perdona.
Tu sents realment que aquesta pandèmia t'ha robat el que seria...
Anys.
L'últim any de joventut.
No, l'últim, perquè jo estic convençut que viuré més de 100 anys. I per tant, me'n queden molts de llum de gas.
Però en quines condicions?
Però... Esplèndides.
Com les d'ara. Joel, intenta fer intervencions una miqueta més.
A mi aquesta m'ha agradat, eh?
Sí? No.
Jo aquí he de trencar una llança a favor del meu amic.
Del teu amic?
Històric amic.
Històric amic, realment.
A banda de Josep Guardiola, ara mateix, qui practica el joc de posició al món? Quin equip?
El Barça ho fa.
Sí?
Sí.
Però els 90 minuts és un joc de
posició? No, però és que hi ha matisos... Vale. És evident, vale. És evident que el Koeman ha anat buscant el seu espai. És a dir, va començar amb un doble pivot, sí, que feia
vomitar.
Sí, pèls com escàrpies. Sí, sí, sí. Després va intentar el 4-3-3 amb un, diríem, un model més academicista i no se'n va sortir, i ara ha buscat els tres centrals. És a dir, si el que em preguntes és, sí, Koeman és un exemple pal de paller del que és el cruifisme i el joc de posició i el guardiolisme? No.
La frase d'en Joel és que Koeman és l'entrenador més cruifista que hem tingut des de Guardiola.
És així?
Compres?
Sí, segurament sí, però no és molt cruifista.
No.
És a dir, la seva trajectòria al final en tots els equips en el que ha estat, tu no reconeixes un equip cruifista, un patró cruifista. Que... No.
Doncs a mi ara m'ho sembla, el Barça.
D'acord, perquè a poc ha anat millorant això, i jo crec que té a veure en que siguin capaços de jugar amb les línies juntes, perquè aleshores fa que Busquets, que semblava mort, acabadíssim, sí, doncs amb espais reduïts, és capaç de
camp
ser el millor, no?
La idea aquesta dels cinc defenses, que jo no la comparava al principi, ara em sembla molt bona idea, perquè és camp obertíssim, sí, i els bons van cap a dins.
Tot. Sí, el problema d'això és que sempre juguen els mateixos, perquè tota la resta és incapaç de jugar a això.
Home, no, per tant, si aquestes alçades li hem d'ensenyar a Júnior Firpo a fer segons què...
No, d'acord, però a Júnior i a la resta tampoc.
Trincao, Braithwaite...
Tot això no.
Tot això, res, no? I l'entrenador ho veu, i l'equip ho veu, i és capaç de competir amb aquests 11.
No hi ha més.
No n'hi ha més.
Per tant, està bé, potser que ens hagin anat de la Champions, eh?
11 no, perquè jo t'hi poso Ilaix, també.
I Riqui Puig?
I Riqui Puig, jo tinc els meus dubtes, però... jo tinc els meus dubtes,
Joel,
però...
Joel, mira, atenció, el Joel està celebrant la teva apreciació de Riqui Puig.
No, Xavi, tot teu.
Riqui Puig, centrem-nos en la figura.
Riqui Puig em sembla un tipus d'una personalitat bestial, que l'han fet fora de l'equip en la seva etapa de futbol base 400 vegades, i aquí està, ha pujat al primer equip aprofitant-se la degradació brutal que va tenir el club amb Pep Segura, que allò, com va ser un desastre temporada del Barça B, va ser un desastre temporada del juvenil de Riqui Puig a la Lliga i a la Copa, eliminats a quarts i a semis, però va guanyar la Youth League.
Vale.
La Youth League és en un campionat de... En la Lliga de Futbol Sala nocturna de la Federació, la Youth League és el Milan, saps? I van guanyar el Milan, però en aquell moment de desastre total, el club es va agafar això. I qui era el que sobresortia? Riqui Puig. Doncs Riqui Puig cap a dalt, i ha arribat al primer equip a base de supervivència. Per tant, em sembla un tipus d'una personalitat brutal. Però penso, i d'un talent indiscutible, però penso que la zona on hauria de destacar Riqui Puig és entre el mig del camp i la defensa de l'equip rival, on allà es marquen les diferències,
on
hi ha l'última passada de gol, on hi ha gol, on pots combinar amb Messi, sí, però no ho fa gaire. Juga còmode, juga còmode, més aviat paral·lel amb Sergi Busquets, no? I aleshores crec que ell, que té aquesta capacitat, s'hauria de donar un pas davant i marca les diferències en aquest espai, no?
Manel.
Per això dic que a mi a Riqui em falta una mica.
Falta.
Dos preguntes molt ràpides arrel d'això que estàvem parlant ara. La primera és, tu el joc de posició l'associes indefectiblement a un sistema de joc, o t'és igual 4-3-3, 5-4-1... perquè nosaltres durant molt de temps estàvem com una mica enganxats a aquest 4-3-3, i jo he sentit gent que ja hi entén de la matèria, que deia que les coses aquestes de les línies tant li fot, que al final és com juguis, no com...
Al final era allò, no? El 4-3-3 és perquè ocupes de manera més racional tot el camp, i aleshores allò en un moment donat podia semblar, però hi ha altres maneres de funcionar. L'Alfio Basile, el Coco Basile, l'entrenador argentí, que també va ser seleccionador, sempre deia que ell guanyava els partits a la pissarra i posava les fitxes allà, i que després, quan començava el partit, els cabrons dels jugadors es movien i perdien el partit. No?
La pissarra guanyava, però dintre del camp se li movien...
Evidentment. Què més dona els números?
I la segona era, un entrenador, com hem comentat ara, de Koeman, que és capaç, o que té la debilitat de canviar de sistema, no de sistema, sinó de dibuix tres vegades en una temporada. Tu el valores com una cosa positiva, però com un entrenador flexible que s'intenta adaptar als seus jugadors, o et sembla un entrenador amb poca personalitat que no té les idees?
No, em sembla que ell no és capaç de transmetre el mètode corifista més pur. I per tant ha buscat...
No porta una droga prou dura com perquè tu et s'adolli...
Però tampoc ha pogut fer l'equip.
Jo tinc molt bona relació amb el Ronald, d'acord? Tinc molt bona relació.
I és nocturn, ell és nocturn, també.
He parlat... aquí no m'hi fico.
És nocturn.
El pobre, si no pot sortir. Si a les 10 ens fan estar a casa.
Sí, sí, sí.
No.
No desperdiciem ni una ocasió de denunciar el toc de queda.
El que vull dir del Ronald és que... malgrat ha jugat amb el Johan, transmetre el futbol del Johan, el mètode, és molt difícil. Fins i tot, per què només Guardiola indiscutiblement ha allargat el corifisme de manera desacomplexada? I tota la resta?
Però per què és tan difícil? Si
perquè és molt difícil.
Futbol.
No és,
és futbol.
No
és que no juga és... gent amb...
No
ho descobrirem ara, Xavi. No són genis, els futbolistes.
O sí?
No són genis, tio.
Messi no és un geni?
Messi és un geni.
Doncs?
Però...
tu vols dir que són tontos.
Quants genis hi ha al món?
Jo estic d'acord.
Quants genis hi ha al món?
No, tio, però l'alineació del Barça de Guardiola...
Sí.
Potser genis n'hi havia tres, eh?
O un,
tota la resta,
que era
no.
Messi, i els altres eren excepcionals. Però genis al món, quants n'hi ha? I per què en vols tants al futbol?
Però el que et vull dir és, per què és tan difícil... transmetre la paraula del mestre.
Doncs perquè és molt difícil jugar sense espais. I el Barça ha optat pel camí difícil, que és jugar sense espais, a cap contrari. I es posen 10 defenses, 10 tios per darrere la pilota, i digue'm tu això com es resol. Doncs el Johan això ho resolia, el Pep ho resolia, i ningú més és capaç de resoldre-ho. Per què? Doncs perquè costa molt.
Llavors no és que hi hagi un llibre que sigui difícil de traduir, sinó que és difícil d'interpretar.
Evidentment.
O sigui, hi ha molts entrenadors que no...
És el que et dic. Vale. És a dir, tots els entrenadors, tots els directius del Barça, tots, s'omplen la boca de l'ADN Barça, el mètode Barça, la Masia no es toca. No tenen ni puta idea del que estan dient, el contingut d'allò. Els entrenadors, exactament el mateix. Tots tenen el llibre blanc del mètode del Barça, però transmetre allò als jugadors és molt difícil.
També s'ha de dir que potser Cruyff i Guardiola tenien els jugadors perquè s'havien fet l'equip ells, que no pas Koeman, que Koeman es va trobar el que es va trobar. No va poder fer l'equip per jugar amb el mètode Cruyff.
Però Koeman ho tenia molt més fàcil que Cruyff.
Per què?
Perquè Cruyff va arribar i els seus jugadors tenien zero entrenos en la seva idea.
Ah, sí, clar.
En canvi, Guardiola va tenir uns jugadors que tenien 3.000 entrenos en aquesta idea.
Correcte.
Val? El difícil a la vida és tenir
és primer,
una idea.
És el primer, sí, sí. El primer.
Tenir una idea. Sí. Millorar-la és més fàcil. Val? I Guardiola, això, no, vaja, ho diu ell, eh? No és que ho digui jo. És a dir, ell va tenir jugadors, Messi, Xavi, Iniesta, Piqué. Pedro Busquets, Piqué, Puyol, Valdés, tots aquests tipus van arribar al primer equip amb 3.000 entrenos en el mètode.
I et puc fer una pregunta...
ràpida.
Però que sigui fàcil. Ràpida.
Tu creus que s'ha de ser una mica més llest per jugar al sistema del joc de posició que a un altre sistema?
Llest,
que tu necessites prendre moltes decisions molt ràpid i sobre...
Però això és un procés d'aprenentatge. Si tu ets capaç des de petitet i sempre t'eduquen en aquesta fórmula, ho tindràs de manera natural. Si ets Griezmann i et porten i et posen aquí, que és efectivament una qüestió gairebé extraterrestre d'Expedient X, sí, costa molt. Però per què et dic això? Et dic això perquè en el futbol normal, en el del sentit comú, una pilota et ve de l'esquerra, la gires i la portes a la dreta.
Correcte.
En el futbol del Barça, la pilota ve de l'esquerra, gires i li dones a Messi, encara que estigui rodejat de 14. Aleshores, aquestes coses obliguen a que quan li dones a Messi, els jugadors que hi ha a prop no han d'utilitzar el sentit comú, sinó el sentit de Messi. I han de buscar ocupar aquells espais que Messi genera amb els seus moviments. Tot això has de pensar,
efectivament. I has d'improvisar tota l'estona.
Perquè a vegades et desmarques corrents, però a vegades et desmarques quedant-te quiet, perquè Messi... Si tu et quedes quiet, el teu defensa es quedarà amb tu i Messi agafarà i se'n driblarà.
Sembla que hem portat aquí un...
3, no?
Veia mestre, vull dir que està fent...
Un erudit.
Estàs fent aquí una classe. Estàs fent una classe pels nostres seguidors.
És veritat que és molt difícil. És molt difícil.
Perquè has de llegir tot el rato.
Has de pensar
és com,
tota l'estona.
Pot ser que sigui Manel Vidal, l'expert en NBA, una mica com els Warriors.
Bueno, són, a mi em feia pensar en lo de...
3, 4, 4 això... directrius molt ara, bàsiques, però tu les has d'interpretar tota l'estona.
Anem a parlar de bàsquet? De
veritat. No. Deixeu-me canviar un moment rapidíssim de tema, perquè hi ha gent que s'ha dormit a la classe, no per tu, Xavi, sinó perquè tenen una concentració.
Tenim una gent que té, en general, TDA, i llavors necessiten adults.
La pregunta que et faig, que volen sentir, és el barturrossellisme el pitjor que li ha passat al Barça al segle XXI?
I la resposta és...
La pots explicar, eh?
Sí, clar.
Rotundament.
Sí, sí, clar.
No, pensava...
No, sí, sí. No, pensava una mica en Gaspar.
No.
Però...
Pitjors que Gaspar?
Com... Han durat més, tio. Han tingut més temps de fer mal, eh?
Sí, sí, perdó, sí.
Han actuat amb venjança? O sigui, han presi...
No tinguis cap dubte. És a dir, ells han creat un... Ells han governat... i no han estat feliços. Si tu ets president del Barça,
això és tristíssim.
I si tu ets president del Barça i tens el Pep Guardiola i guanyes el triplet i després amb el Luis Enrique i guanyes i guanyes i guanyes, com pot ser que estiguis enfadat tot el dia?
Amb qui estaven enfadats?
Home, clar, no, amb la Porta i tot el que representava.
Però ja havien passat aquests.
És igual.
Però per què tant? Vull dir, per què tanta
doncs
rancúnia?
Perquè el 2005 es van enfadar, no?
Sí,
què va passar exactament?
Doncs que aquella junta estava conformada per tres grups, els Nikes, els Clústers i els de l'Elefant Blau.
I els Clústers qui eren?
La Lingla i la Soriano.
Soriano, Ingles i tota aquesta gent.
Els Nikes són Rossell i Amigos.
Sí, sí, i els de l'Elefant Blau. Allò
els de l'Elefant Blau és la Porta i Godall.
Els bons?
No, tenien molts, home.
Els bons? Tenien, sí. Jaume Ferrer.
Jaume Ferrer.
Sí, ara encara hi són, el Tito Castro, el Cubells...
Tota aquesta gent.
Bueno, molta gent.
Tito Castro, nom d'haver treballat amb les mans, eh?
Tito Castro, eh?
Tito Castro, un gran empresari del totxo.
Com Godall.
No, aleshores allà el lideratge d'aquestes tres persones, Soriano, Rossell i Laporta, van topar. És molt conegut la baralla entre Laporta i Rossell, però és que és molt més cruel les discrepàncies, encara avui, entre Soriano i Rossell.
Ah, sí?
Entre Soriano i Rossell.
Clar. O sigui, es porten molt pitjor Soriano i Rossell que la Porta i Rossell.
Però per la direcció esportiva o per alguna cosa més?
Perquè,
cosa personal, ja.
Perquè són tres galls.
Clar.
I cada un ho veu d'una manera. I allà van picar. I tot allò es va anar arrossegant.
Sí, perquè l'hereu dels Clústers és Víctor Font.
És Víctor Font. Sé que és difícil posar-se a la pell d'una altra persona, però tu que el coneixies bé, com hagués viscut Cruyff aquests anys de mandat de Bartomeu?
Unes rajades.
Sí? Una
cosa hagués sigut terrible. Bueno, terrible no, hagués sigut fantàstic, perquè escoltar un geni sempre suma.
Però no hagués anat a l'estadi, vull dir, tot això hagués...
Ja n'hi anava, no, amb Rossell?
Perquè Rossell li va dir que un seient més lliure.
Massanchos estaremos.
Vale, vull ja parlar de Xavi Torres persona, vale? Ja el Barça, molt bé, el
de posició.
Sí. A TV3, vale? A TV3 es presentaves el hat-trick, el hat-trick Barça, que bueno, pues era la joia de la corona d'Esport 3, i vas acabar que quasi una miqueta més i presentes el trànsit amb Espartac Paran. Llavors, què va passar, Xavi? O sigui, et van apartant? Digue'm la veritat.
No, és molt simple. És molt simple.
Què?
Jo ho puc explicar perquè... els meus companys ho saben i jo entrava al despatx del meu jefe i li explicava les coses i bueno, ens cridàvem una mica i fèiem un número, però és molt simple. És a dir, quan guanya Rossell
2010,
demana el meu cap.
Què dius?
Ell considera que jo sóc l'aportista i demana el meu cap a la direcció d'esports de Josep Maria Ferràs.
Perdona, és que jo sabia que hi havia control o pressions a la corporació, però literalment el president del Barça truca a la corporació.
A Ferràs?
I diu, vull el cap d'aquest periodista.
Sí, ells tenien molt bona relació.
Sembla gravíssim, això.
Anterior a ser president del Barça, ells ja tenien bona relació.
Vale.
I demana el meu cap, ja està. No li agrada com ho faig, aquestes coses passen. Però el cap d'esports va a la directora de TV3, Mònica Terribas. La Mònica Terribas li pregunta si les coses que jo dic són mentida.
Bona pregunta. Sí,
aquest,
sí.
Aquest noi està explicant mentides? No. No hi ha mentides, però el president del Barça se sentiria més còmode sense ell. I la Mònica en manté 2 anys, fins que la Mònica plega. Quan la Mònica
què
plega...
Què estaves fent tu aquests 2 anys?
Hat-trick Barça.
Del 10 al 12.
Sí. No, i abans també.
Sí, no, vull dir que aquests 2 anys són del 10 al 12, perdona.
Sí,
eh?
Sí. A veure, a mi m'agrada el futbol, i sí, m'agrada la tele, m'agrada el periodisme, i aleshores fèiem coses xules, però, per exemple, l'últim any del Hat-trick Barça van venir 14 jugadors del Barça en directe a les 10.
Què dius?
Un d'ells Messi.
Això no s'ha tornat a fer mai més.
No, mai més. Mai sí, més hi ha anat un. D'acord? Aleshores...
M'has tenit 14?
Sí, 14 en un any. Perquè ells se sentien...
Qui es carrega això, no sé si se'm sent, però qui sí, es carrega sí, sí, la possibilitat de poder accedir als jugadors d'una manera més o menys natural, jo diria que és Guardiola, el sí, que acaba però... de carregar-s'ho tot, no?
No, però jo en el període Guardiola... Escolta'm, no cal dir-ho.
Va, tu perquè ets col·lega, Xavi.
Però no es tractava d'això. Es tractava, és a dir, al final el que ells se sentien era còmode perquè en el programa es parlava de futbol. Només parlàvem de futbol, no parlàvem d'històries rares. Parlàvem de futbol i ells se sentien còmodes, ja està.
Vale. I llavors què va passar? 2 anys, quan... marxa la Mònica Terribas?
Sí, entra l'Eugeni Sallent, però en aquell estiu en el que Eugeni Sallent està per les seves coses, vale, Ferràs aprofita i em talla el coll.
Hòstia.
Epa!
I ja està.
I on vas?
Aleshores, allà em deixen...
El magatzem de proves, eh? Com els policies vells, no, aquells que els envien a... Magatzem donar... de proves, eh? Búscame la prova 8-14 del...
No,
no et vas enfadar. No et vas enfadar molt.
El formulari, no?
Sí.
Trapero.
Vull dir, no, jo... Sí, em vaig enfadar.
Hauríem d'haver fotut algo allà a...
Ho vaig lluitar.
Tots a l'aeroport. Tots a l'aeroport.
Tots a l'aeroport. Però què va passar, Xavi, que no ens vas dir res?
No, ho vaig lluitar molt.
Ho vas guardar per dins, això?
No.
Ho vas lluitar tu sol?
No, bueno, clar.
Això ens ho arribes a dir, Xavi.
Què volies que fes?
Una pressió?
Una mica de problema d'estat, això s'ha de fer gran com Pablo Hasél, que no es deixa...
No, els
containers.
Jo vaig fer 2 coses. La primera és lluitar-ho amb ell. Vaig discutir molt, em vaig barallar molt, em va donar una escombra. Per exemple, la redacció mai ha estat tan neta i tan ben escombrada com en aquella època.
És una mica humiliant, però igual li va anar bé aquesta redacció, no?
Ho vaig tenir bé. I la segona cosa que vaig fer és a treballar el doble.
Perquè
tenia sort de que hi havia companys de l'Esportiu de Catalunya, de l'Esport, del Periòdico, en aquells moments Catalunya Ràdio, també, que em permetien escriure tot el que podia. Per tant, tot el que jo no podia treure a TV3, ho treia als diaris.
Vale.
I clar, aleshores, allà jo em vaig poder seguir sentint periodista. D'allà vaig passar a fer alguns documentals, després em van ficar el futbolín a la nit, allà, sí, amb el Sunyer i el Pere Ger, i
allà comentant el Pere Ger, què?
Està viu, està jubilat.
Què diu, Joel?
No, que jo et veia allà il·lusionadíssim amb el Schalke contra el Gronhard.
No, però no, de veritat que jo ho disfruto, a mi m'agrada el futbol. No entenia la situació perquè jo creia que no era justa, però vaja, per exemple, en aquest període jo dono la notícia al meu Twitter perquè TV3 no podia, jo no creia en això de les xarxes socials, i jo dono la notícia que aquesta tarda dimitirà Sandra Rossell.
I això no ho vas poder dir? Això TV3 no ho va poder dir?
No, jo ho vaig dir al meu Twitter, vaig fer un tuit a la 1:15, perquè seguia tota la informació de... És que...
No, anem-hi.
Tota la informació de Neymar, tots els contractes famosos de Neymar,
sí,
jo els porto a la tele.
Vale.
I la tele no em deixa treure'ls.
Encara amb Ferràs.
Sí, jo me'l salto i me'n vaig a direcció. I això no...
Eugeni Sallent.
Sí, Cristian García.
I no te'ls deixen treure?
No m'ho deixen treure.
Això és molt gros.
Aleshores, que jo tenia tota la informació molt fresca, molt fresca. I arriba un moment que, com a continuació d'allò, sé que Sandro Seidi m'hi tira a la tarda. I aleshores jo, conscient de que no podia treure a la tele, faig un tuit. A partir d'allà, clar, allò rebenta...
I comencen els... És lamentable, perquè has de regalar la informació.
Clar, comencen els mitjans a citar-me, a mi, no Xavi Torres, TV3.
No.
El periodista Xavi Torres, no? I jo crec que això és tristíssim. I així he estat, doncs...
I així teniu la televisió de...
I així he estat molt de temps, perquè en realitat, a dia d'avui, continuo sense formar part de la secció...
Encara no?
No.
Ara potser hi tornes.
Ara no sé què passarà, perquè ja han canviat el cap d'esports també, perquè entre mig de Ferraz i aquest hi ha hagut el Cristian García i el Bernat Soler també.
Que també l'han...
I què? Amb aquests tampoc.
Amb aquests vam començar bé, però aleshores vaig treure tota aquella informació del seient lliure.
Ah, sí.
Amb Marduk, no? I... potser, juntament o no?
I... no.
O és una cosa que no és... perdona, que no...
no,
em sona d'algú.
Bueno, el Marc també estava amb la seva història,
perdona,
però...
perdona, sí.
Ho vaig treure jo, va treure el Joan Domènech al periòdico.
El Joan Domènech al periòdico.
Bé, vale. A partir d'allà, clar...
allò us ho vau menjar una mica, com si diguéssim, la informació
no,
aquella?
No, què dius?
No.
No.
Si la van publicar tot arreu.
Era...
No, que era certa,
No, era tan certa que... ho van fer en 3 dies.
Allò no va desencadenar el que s'ha suposat.
Saps què va desencadenar? Que el dia següent el Barça canvia les normes.
Clar.
Perquè estava enganyant el soci.
Què vols dir, Joel, que truca en Cardoner?
Sí, el Joel no va dir alguna
cosa. Sí, que el Cardoner va trucar, no?, a TV3 demanant explicacions i de fet va fer una roda de premsa criticant TV3 per haver donat aquesta informació. Però jo el que li volia preguntar al Xavi
vaig anar-hi.
És si tu, Xavi, ets... És que això no ho sé, perquè igual ara podríem saber més coses. Tu ets l'únic damnificat d'aquesta mena de purgueta rossellista? O, per exemple, gent com el Fargas també? O... no ho sé, jo t'ho dic perquè jo vaig anar a fer pràctiques a TV3.
Sempre surt.
Ja ho sé, ja.
Sempre explico el mateix.
Encantat les pràctiques.
Ja ho sé.
Sí, però si no em feies ni puto cas, ara no ho vagis aquí.
Perquè li han explicat, Joel, no per recordar-te.
Ah, perquè li han explicat.
Sí.
Doncs això, si algú més a part de tu va pillar...
No, jo que jo sàpiga, l'únic cap que demana Rossell és el meu. El que passa que després el cap d'esports té la gent que li sembla més apropiada per cada moment i, per exemple, el Jordi Fargas va ser un altre dels que...
També interrompo diverses vegades. Deies que amb els després Cristian García i Bernat Soler al principi bé, i llavors treus-lo del seient lliure
sí.
I se te torna a apartar.
Això mateix.
Literalment.
Sí, torno a desaparèixer.
Però truca Bartomeu o ja no fa ni falta que truca?
No cal. És a dir, jo em sap molt greu perquè Ferraz va sortir un dia a la redacció i va dir: aquí no estem per donar notícies. Per exemple,
aquesta és la frase.
Clar, però això, Xavi, això,
actualment
això,
no me la va dir a mi,
Però això, Xavi,
un company,
però això, Xavi, és probable que sigui acceptat i fins i tot celebrat per una bona part de la redacció d'Esports de TV3.
No estic d'acord.
Tu creus que no?
No. És a dir, és com tots els col·lectius. Hi ha gent que li agrada més l'ofici i altres que menys, Hi ha gent que està més, li agrada més viure. A mi m'agrada molt treballar. A mi m'agrada molt.
A mi no, tio.
Jo sóc un pertorbat. Entens?
Ja, sí.
Llavors treballo moltes hores. A casa també treballo. I m'ho passo bé, em diverteix. Aleshores, jo ja ho entenc.
Però tu no creus que... quanta gent hi ha a la redacció d'Esports de TV3? Perquè l'altre dia vaig dir 120 persones i no sé si són 120.
No, tot el departament, no la redacció.
Ah, això, perdona, el departament d'Esports de TV3...
Sí, al voltant de... sí.
Quants n'hi ha que treballin? No a casa com tu, sinó molts. Que en el seu horari laboral.
No, n'hi ha molts que treballen.
Un tant per cent.
I n'hi ha altres que...
És que ens passa una cosa, que és que nosaltres en aquest programa rajem de diversos col·lectius.
Sí.
I quan són col·lectius que són més o menys... de gent que està activa a Twitter o que ens escolta i tal, si rajes d'algun col·lectiu, el que acostuma a passar és algú que t'escriu en privat i normalment de bones maneres et diu: hòstia, això que has dit no és ben bé cert i tal. Quan diguem que la redacció d'Esports ningú treballa, calla tothom. O sigui, ningú diu mai
ningú res.
Aquí s'ha dit moltes vegades que la redacció d'Esports...
Totalment, cada vegada que ha vingut un periodista de TV3 hem dit això.
I mai ningú
s'ha queixat. Perdoni, això que has dit no...
Però jo vull dir-te una cosa amb això. Al final, els projectes depenen de les persones. I si hi hagués un lideratge potent, hi ha un munt de gent amb moltes ganes.
Els hi pots fotre canya i
se'ls
foten a treballar.
Els hi pots fotre canyes i els hi pots demanar: ei, queda't, i es queden. El problema és que la meva sensació és que la degradació ha estat terrible i llarguíssima. I aleshores la gent acaba veient que d'un cap que surt com surt, en ve un altre... que fa el mateix, i en ve un altre que en fa el mateix i la gent acaba per terra.
Clar.
Aleshores, o tens aquesta cosa dintre teva que et diu: hòstia, jo no em puc conformar amb això, jo vaig a batallar-ho i vaig a quedar-me tot.
És que viuen molt bé, si no, tio.
O passa això, llavors, com tenim un sou de puta mare,
de puta mare,
i fora fa molt fred...
Fora fa molt fred.
La comparació és dura, d'acord? Però jo no...
Deixa'm culpar més
a que els projectes han estat miserables pels treballadors.
Aviam si acabaràs tu de cap d'esports.
Home, aquí
home, això seria...
Això és impossible. Primer, per dues raons.
Perquè... Acabem amb això.
No, perquè a ningú que mani li interessa un xalat com jo. Però fonamentalment perquè jo no vull ser cap d'esports. És que jo vull estar al carrer.
Amigo. Aquesta és una altra.
No, jo vull estar al carrer.
Fa fred, Xavi.
No, jo vull estar al carrer i vull fer periodisme, si és el que m'agrada.
És que jo vaig evitar la veu a les rotondes d'allà a la ciutat esportiva.
Bueno, doncs és un altre tipus que s'ocorre.
Sí.
Perquè si un és bo en una cosa... tenim sempre la obsessió de ficar-lo al despatx.
Joel, principi de Peter?
Si és bo en una
principi
cosa...
De Peter, claríssim. Principi de
Joel.
Encantado principi de Peter.
Digues, Xavi, acabem amb això.
Joel, si és bo en una cosa, paga-li més perquè faci aquesta cosa, no perquè faci una altra.
Estem tots d'acord. Doncs,
absolutament d'acord.
Amb aquesta frase que estem tots d'acord, passem directament a la secció del Joel. Joel, tot teu, quan vulguis.
No sento la música.
Hi ha uns violins. Hi ha uns violins.
Doncs benvinguts, amics i amigues, una vegada més a la secció Un tromb per la vida, dedicada, com ja sabeu, a intentar accedir a la vessant més personal i íntima dels nostres convidats. Una secció tranquil·la i carinyosa, on les coses passen a poc, doncs perquè anem lluny, Xavi. Vale? Lluny de la voràgina de la immediatesa. Avui el repte és accedir a les arestes més recòndites del nostre convidat d'avui, Xavi Torres. Aquest home que en comptes de cordes vocals té tres filferros rovellats. Coneixerem el Xavi Torres periodista, les seves fílies i les seves fòbies, però què en sabem de Xavi Torres persona? Ben poca cosa. M'equivoco? No m'equivoco. Toc, toc, Xavi. Toc, toc.
Passi.
Puc passar? Sí? I em deixes baixar fent ràpel pel teu miocardi i explorar amb una llanterna al fons del teu cor, allà on habiten les teves emocions?
Un llibre obert.
Vale. Et sents blessed per la vida, tu diries?
Què?
Vale, seguim. Ja has sopat?
No.
I què has dinat avui?
Una trista amanida, perquè com tenim el restaurant de la tele amb el cuento aquest de la Covid, he obert la nevera i feia pena aquest matí.
I no, sense proteïnes?
Hi havia una mica de tonyina allà dins.
Una mica de tonyina, perfecte. T'agrada, Xavi, la cantant Adele?
Soc molt poc musical.
Home, però Adele traspassa... Nevermind, I'll find someone like you.
Sí, no, no sé qui és Adele, però et dic que soc molt poc musical.
Ets
si vols que
musical.
Digui sí, et dic que sí. Si vols que digui no.
No ets mal home. Què vol dir?
No.
És la primera persona que conec que et defineix com a poc musical.
Quan obro la ràdio mai aniré a una emissora, ni mai em posaré un CD, ni a casa em posaré un disc allò per...
A tu només t'agrada el joc de posició.
El llum de gas... El llum de gas... L'endemà sortiré...
Ara en parlarem.
I no sé cap cançó de la que ha sonat. Sí, ara, amb els amics,
Xavi,
aquestes coses,
sí. Va, Joel.
Alguna segur que en saps. Xavi, se m'ha dit que ets molt amic de Hristo Stoichkov i que vas estar a l'hotel de concentració de la selecció de Bulgària del Mundial 94.
És el
podries dir el número de coses que hi vas veure que contradirien frontalment la idea dels esportistes d'elit com a persones que es cuiden i no maltracten el seu cos?
Sobre quin número?
Per exemple, entre quantes
sobre
coses
10?
Vas veure d'aquestes?
Sobre 10?
Sí.
10.
Sí. 10. Sí, hi havia coses meridianament il·legals allà?
Prescrit, el 94 prescrit.
No, no il·legals no.
Però...
Immorals?
Immorals? 9 sobre 10.
9 sobre 10. Hi havia marge encara, eh?
Home, perquè...
Seguim.
El 10.
No, a vegades menjaven, dinaven.
Joel. Et tallaries un dit petit de la mà dreta per salvar la cama esquerra de Messi?
No. Perdó, eh?
Molt ben dit. No. Xavi, diuen que a la vida d'un home és com un tamboret de quatre potes, no? Hi ha la salut, hi ha els diners i l'amor. I la quarta és el penis. Quina és, hores d'ara, la pota més curta del teu tamboret?
A veure, torna-m'ho a dir, això. Penis i els altres tres.
Salut, salut, penis, diners, salut, diners, amor, i la quarta és el teu penis.
Els diners.
I la més llarga?
Mai, sóc un tonto que mai m'ha importat això dels diners.
I no t'agrada presumir de penis, eh?
Normal,
Estàndard?
Sí, normal, bé, estàndard. es mou com es mou, pot.
Encara.
Es mou com pot.
Tot joc de posició.
No seguim. No seguim.
Sí.
Xavi, em consta que ets un ferm soldat del puta espanyisme. Creus que el Barça ha de ser l'exèrcit simbòlic i desarmat de Catalunya?
No, el Barça el que ha d'estar és al servei de la societat catalana en les seves decisions. El Barça tota la vida...
Tevi, m'estàs semblant
Tevi. No, tota la vida ha estat això. El Barça no pot posar-se en la primera línia d'independentistes, però el Barça ha d'estar al costat del poble català, i el poble català, per exemple, el 10 d'octubre, què collons fotien aquells tios jugant?
Ara.
Què feia?
Bueno, doncs el que volien,
feia,
Sergio Busquets,
feia,
i Jordi Alba.
No, bé, i Messi, i Iniesta, i molts més. Messi. No, i tots, bueno, tots i excepte Garret. Sergi Roberto
i Piqué.
Però és que carreguem les culpes contra aquests jugadors, i no, hi ha un president que no baixa a consultar, baixa a informar que no es juga, i punt. I aquell home allà, pues, imagina't, és que...
Lideratge una altra
vegada. Ara ja el tenim, aquest president, Xavi.
Sí,
Xavi, seguim. Se t'acut algun instrument fiscal més eficientment redistributiu de la riquesa en ares de corregir la desigualtat d'oportunitats en néixer que l'impost de successions?
L'impost de successions és un puto desastre de dimensions descomunals. I ho dic perquè ho he viscut... La casa on jo he viscut tota la vida va deixar de ser de la família pel puto impost de successions.
Ara què? Una família al carrer. Al carrer, pel comunisme.
No ho crec.
Xavi! Després fer retuits de desnonaments, eh?
Vinga, va.
Tots tenim una cançó lamentable que, sense saber massa per què, quan la posen a la discoteca i ja vas, jo, com t'ho diria, una mica Boris Yeltsin, et fa deixar immediatament el que estiguis fent i posar-te a cantar-la i a ballar-la com si el món s'hagués d'acabar demà. Normalment intentant també abraçar gent que no coneixes. En el meu cas, aquesta cançó és Todos los días sale el son chipirón. Quina és la teva, Xavi?
Com acostumo a anar a Boris Yeltsin habitualment, sí? No sóc capaç de dir-te. Totes.
Les de reggaeton? YMCA.
No, reggaeton no.
Jo per mi
no,
ets el típic de YMCA.
YMCA?
No.
Funky Col Medina.
Funky Col Medina.
No, però reggaeton no.
En una villa nació...
Vinga, va, seguim. Se m'acaba el temps.
Maradona.
Vinga, Joel.
Oh, que maca. No sé, però per Maradona.
Maradona, sí.
Joel.
Han dit que t'encanta el bàsquet. Llavors, què en penses de la temporada que està fent Zach LaVine al capdavant dels Braus de Chicago? I també m'agradaria veure si t'agradaria a tu veure'l en un contender, no? I si et sorprèn també que Satoransky li hagi robat la titularitat al jove Kobe White.
Per favor, tu, hòstia. Per favor. Mira, jo, el meu pare havia jugat a bàsquet contra els Marines americans.
Què dius?
La meva dona, a primera divisió de bàsquet. La meva germana, també. El meu cunyat, entrenador del Barça de no sé què.
De no sé què.
O sigui, això de la petanca aèria, és a dir, em rodeja. Però
tu ets més ràpid.
No, he aconseguit.
Tens anticossos.
No, fora.
Joel, una més, sisplau, i prou, que passem a la secció del Manel.
Última, Xavi, tu formes part d'un grup de gent molt concret que jo anomeno els apòstols de Laureano Ruiz.
Sí.
Sou persones que en qualsevol conversa, sigui quin sigui el tema, sempre aconseguiu acabar parlant de Laureano Ruiz.
Em diuen,
de fet,
no Joel, perdona, em diuen
a la manera dels testimonis de Jehovà, dediqueu part del vostre temps lliure a anar casa per casa per donar a conèixer la paraula de Laureano Ruiz. Sou la secta de los Laureanos. És veritat que Laureano Ruiz ja era cruifista abans que Cruyff?
Sense cap mena de dubte. És a dir, el Laureano i el Johan arriben a les mateixes conclusions per camins diferents. Per això, Laureano i Johan pensen molt igual. Per això, Laureano és l'avi del mètode, Johan el pare i Guardiola el fill.
I Xavi no serà el net.
Sí,
estic convençut.
Sí? Xavi serà el net?
Estic convençut.
Vale, doncs no tenim temps de parlar d'això perquè passem a la secció del Manel.
Informe Vidal. Periodisme d'investigació des del sofà.
Eres un hijo de puta y ladrón.
Tú sí que eres un hijo de puta.
El nombre de Jesús Gino lo vuelves a utilizar en tu puta vida.
Vale. Manel, tornes a fer Informe Vidal?
Sí, torno
a rascar.
Una setmana més torna Informe Vidal, la secció que t'ensenya la cara B de l'actualitat esportiva.
Vale.
Tu ja havies decidit mirar la cara A, però arriba Informe Vidal i t'agafa com molt fort de la cara i et fa mirar la cara B de l'esport. Vale? T'obligo a mirar la cara B. Comencem aquest Informe programa Vidal, aquesta edició del programa Vidal, amb Carles Tusquets, l'expresident de la Junta Gestora del Barça. El veurem en pantalla. Tusquets ha aconseguit una entrevista a Radio Marca i ha dit coses com que al Barça hi ha moltes filtracions, que ell espera que Eric García vingui al Barça aviat, que Laporta haurà de rebaixar i molt la massa salarial, que ell no volia dir no sé què sobre vendre Messi, sinó que volia dir no sé quantos. Carles Tusquets i Trias de Bes és una persona que és molt mediocre i és tan mediocre que per entendre com ha arribat tan lluny a la vida només has d'arribar al segon cognom. El segon cognom de Carles Tusquets i Trias de Bes. La pregunta que ens fem ara tots els culers de B, que jo he descobert que són molts, és: aquest senyor quan té previst callar la puta boca ja d'una
vegada? Sí.
No s'entén.
Se li canvia el protagonisme?
Per què? Carles Tusquets fent entrevistes.
Qui és ara?
Estem parlant d'un tio que no l'ha votat absolutament ningú i que es va apoltronar 5 mesos a la presidència i que no marxava ni amb aigua calenta. I estem parlant d'un tio que ja era el tresorer del Barça l'any, atenció, 1978.
Tresorer?
Fa 41 anys, Carles Tusquets era el tresorer del Barça de Núñez. O sigui, quan Carles Tusquets va començar a merdejar el Barça, Xavi Torres, quina edat tenia? El 78?
Ell no tenia ni 30 anys. Jo, no, 11.
Tu 11.
Però ell va ser el directiu més jove.
Sí, és veritat, això. Amb 27 anys...
I ara és el més vell.
Quan va començar Carles Tusquets a merdejar el Barça, Xavi Torres tenia 11 anys, Argentina acabava de guanyar el Mundial amb 6 gols de Mario Kempes i l'homosexualitat era delicte a Espanya, perquè ens fem una idea. Llavors, en resum, hem convertit un narcisista...
No com ara, que només és Andalusia.
Només és Andalusia i algunes regions d'Extremadura. En resum, hem convertit un narcisista i un ególatra en algú a qui se li posen micros a davant. Això sempre surt malament. Sí, i, per tant, l'únic que li falta a Carles Tusquets per ser la persona més narcisista de Catalunya és portar un collaret amb el seu nom, que posi Carles, amb lletres de plata, que, per cert, jo crec que molaria bastant i seria bastant gangsta.
Seria bastant guai.
Deixem Carles Tusquets, espero que per última vegada n'haguem de parlar en aquest programa, i canviem de tema, però continuem parlant de gent que jo, des del meu punt de vista, sobra en el món del futbol, perquè la redacció d'Informe Vidal ens va arribar fa pocs dies la següent informació, i quan dic que ens va arribar vull dir que va sortir al meu timeline de Twitter, i és això que veiem en pantalla. És un tuit d'un compte que es diu Spanish Ultras i que diu: pelea pactada, parèntesis, o sigui, pelea pactada, emoji del puny, Ultrasur versus Frente Atlético, això són els ultras del Madrid contra els ultras de l'Atlético, 10x10, victòria d'Ultrasur, honor. M'agrada, que començant, fa moltíssima gràcia aquest honor final, posant-li molta èpica al fet que 20 persones adultes hagin decidit que dedicaran el seu matí de dissabte a fotre's d'hòsties contra desconeguts en un bosc. Això ells en diuen honor. Honor de què? Sí, de què honor me estás hablando? Com hem de construir el concepte d'honor perquè això hi encaixi? En tot cas, fins aquí, des del meu punt de vista, tot bé. Estem davant d'un cas de darwinisme, de manual. Els nazis fan les seves coses, el seu rotllo, al mig del bosc, no molesten, ells es foten d'hòsties. Però obrim, sisplau, una de les tres fotos que s'adjunten en aquest tuit, perquè hi ha cosetes. És aquesta foto. D'entrada veiem que la imatge és com una versió retardada d'un quadre de Goya. Hi ha moltes coses, hi ha patades voladores, hi ha acció. També destacaria el fet que semblaria bastant clar que van portar un fotògraf en aquesta trobada. Jo m'imagino que és un fotògraf freelance. Ara hi ha les discoteques tancades, llavors no hi ha gaires casaments ni gaires batejos, i ell s'ha hagut de buscar la vida amb altres tipus d'esdeveniments com pelees d'ultres. Però el més important d'aquesta foto és ni més ni menys que el senyor del fons, si podem una mica de zoom, Enric, en el senyor del fons d'aquesta fotografia. Efectivament, es veu una mica borrós aquí a l'estudi, jo crec que a casa es veurà bé. A la batalla d'ultres hi ha un senyor amb tota la pinta de Dominguero. Mans a la cintura, vestit de colors neutrals i mirant-s'ho amb bastant d'interès, una mica amb actitud de iaio que va veure les obres i diu: este encofrado no te va a aguantar. O sigui, hi ha un senyor amb un xandall que no, és d'uns colors neutres, aquest senyor d'aquí.
Bueno, és l'Observer.
Hi ha tres opcions, només contemplo tres opcions. O era l'àrbitre, cosa que em semblaria molt gros. Si posa un àrbitre, em trec el barret. O era un entrenador, cosa que em semblaria encara més gros. O la tercera opció, i la que m'agrada més, era una persona que passava per allà. I es va posar a mirar una batalla d'ultres en el mig d'un bosc. Això és la meva opció preferida, amb molta diferència. Tornem a canviar de tema, però no deixem de parlar de gent amb moltíssims problemes per controlar la seva ira i les seves ganes de matar éssers vius amb les seves pròpies mans, perquè, atenció, Víctor Valdés ha rebutjat l'oferta de Joan Laporta. Aquí el tenim en pantalla. La notícia és dels companys del Tot Costa, que expliquen que Valdés no vol ser formador de porters, tal com semblava que havia de ser amb Laporta, perquè ell vol ser entrenador i vol agafar un equip, o, per dir-ho en paraules seves: Laporta, m'adors un equip, o vinc a casa teva, et faig una traqueotomia amb una cullera de postres, t'hi poso un embut, em baixo els pantalons fins als turmells i em faig caca líquida dintre teu fins que semblis un bollicao. Això són declaracions que hem recollit a Informe Vidal. Perdó. Recordem que de moment la carrera de Víctor Valdés com a entrenador es caracteritza bàsicament perquè ha acabat malament amb absolutament tothom amb qui ha coincidit mínimament, i això requereix d'una constància que jo crec que se li ha de valorar, perquè tu pots ser una persona desagradable una setmana, un dia, uns mesos, sí, però ser-ho sempre i estar sempre de mal humor, això és un altre nivell. I això vol dir que Víctor Valdés és un incomprès. I quan dic un incomprès vull dir un sombat de tres parells de collons. Acabem, per últim, aquesta edició d'Informe Vidal amb notícia de bàsquet, perquè avui hem pogut llegir un dels millors titulars de l'any, que diu així.
Quin és?
Charles Thomas, el pivot del Barça, resucitado 40 anys després.
Com pot ser?
Pues, ara t'ho explico. Charles Thomas, ja, se'l veia en aquesta foto, sembla ben bé un nom generat aleatòriament, perquè Charles Thomas als Estats Units és un nom bastant poc sí, original. El seu equivalent a Catalunya podria ser Xavi Torres. O sigui, Xavi Torres també és un nom bastant poc sí, original a Catalunya. El veiem aquí a la foto amb una samarreta del Manresa, per cert, bastant guapa, amb el patrocini de la cacera. I el cas és que el bo de Charles Thomas, que va jugar a finals dels 60 a la CB, l'havien donat per mort als anys 60 i ara un excompany seu va rebre una trucada d'aquestes amb imatge que hi ha ara, un FaceTime, i era Charles Thomas, que ara viu en una residència geriàtrica a Amarillo, Texas.
No, Amarillo.
Amarillo, Texas.
Amarillo.
Des del meu punt de vista, això de Charles Thomas i el pivot del Barça resucitat 40 anys després és una ocasió perduda per titular el fitxatge Charles Thomas, perquè és el que fan tot a l'estiu tots els diaris amb jugadors que també donaven per morts. I ja per acabar, es veu, segons l'article hem pogut llegir, que Charles Thomas va passar uns anys en el que vindria a ser la puta merda, tema de drogues, bastant malament, però trencant una llança a favor seu, estic segur que no és un fill de puta que entrena amb el rellotge posat com Pau Gasol.
No es pot entrenar amb l'Apple Watch.
Amb l'Smartwatch?
Amb l'Apple Watch aquest. S'ha de dir que ara que l'han descobert, morirà d'aquí poc. O sigui, aquest senyor, res, li queden dos telediaris.
Gasol o Thomas?
Thomas, li queden dos telediaris. Manel, pues, jo crec que aquest repàs i el teu informe impecable, la gent ha quedat ja servida. Passem a la secció del Magí.
La Sotana no seria possible sense els seus mecenes. Fes-te'n a patreon.com/lasotana.
Sí, som-hi?
Vinga, Magí, tot teu.
Jo t'he preparat una cosa, una mena de joc per tu, Xavi, d'acord?
T'agraden els jocs, Xavi?
Depèn.
Sí, aquest t'agradarà segur. Mi. Aquest t'agradarà segur, vale?
Amb una senyora molt.
Ep.
No, no és aquest tipus. No. És el més allunyà que puguis estar. Val. És la segona cosa que t'agrada més després d'això, d'acord?
El futbol.
Correcte.
Molt
no,
bé.
I dins del futbol, el corifisme.
Ah,
d'acord?
Fantàstic.
Llavors, tu t'has d'imaginar que jo he trobat una mena de bíblia que és deixebles de Cruyff, han anat escrivint, d'acord? Pues és un llibre molt vell i tal, fet pols, i llavors hi ha algunes pàgines, alguns passatges que estan incomplets.
Encertaré ni una.
Sí, no, però és lliure. Vull dir, jo tampoc ho he trobat, llavors tu m'hauràs d'ajudar a completar.
Ella ha de reescriure, podríem dir?
Sí, no, ha de completar són tres escenes.
Escolta'm, jo sóc periodista esportiu,
Sí.
Ja veuràs
sí.
com
no
això
sortirà collonoteres a l'Olmo.
Ah, m'està demanant aquí.
Tres escenes de la Bíblia.
Vale.
Amb Jesucrist, on Jesucrist és
Nostre Johan, Senyor Johan.
Nostre Senyor Johan, d'acord? Llavors, ara, per ambientar, posarem una mica de música sacra.
Aviam.
Oh. I ara em disposo llegir, d'acord?
S'ha com adormit a l'orga, aquest tio,
Lectura de l'Evangeli segons Sant Ramon Besa. Capítol 5, versicle 1-12. Les benaurances.
Espera un segon, que em poso de peu. Ramon Besa em poso de peu.
Llavors, el mestre Johan alçava els ulls cap als seus deixebles i amb un accent raríssim en què li era impossible fer concordar el gènere de l'article i el substantiu, digué: feliços els qui jugueu amb tres defenses, dos extrems oberts i un davanter centre, perquè el vostre és el regne de Déu.
Amén.
Feliços també els qui poseu el dinero en el campo i no en el palco, perquè el joc de posició us s'adullarà de gols.
Era en el banco.
En el banco. Però ai de vosaltres, ai de vosaltres, els nunyistes i tots aquells que goseu contradir-me. Per què?
Perquè el regne dels inferns no està fet per nunyistes, sinó només per corifistes.
Home.
Dóna morga.
Dona... No.
A l'infern, és que al cel no tinc res a fer.
Què està passant?
Lectura de l'Evangeli segons Sant Martí Pere Arnau.
capítol 26, versicle 20-25, anunci de la traïció de Judas. I arribat al capvespre, en Johan vingué amb els 12 discípuls. I mentre eren a taula tot sopant, en Johan digué: en veritat us dic que un de vosaltres em trairà aquesta nit, un que menja amb mi ara mateix. Els discípuls es van posar tristos i l'anaven preguntant un rere l'altre: seré jo, mestre?
No, no fotis, eh?
Digué Toni Bruins. No, respongué en Johan. Mestre, mestre, no seré pas jo, preguntà Sant Josep Guardiola. No, Sant Josep, no ho seràs tu. I així varen anar interrogant-los 11 deixebles fins a arribar l'últim d'ells, que pregunta:
escolta, mestre Johan, una miqueta, que seré jo?
Digué en Charlie. I el mestre Johan respongué:
no respongué, va sortir corrents, perquè, escolta'm, fotem-t'ho, va, pobre Charlie. Pobre
música,
Charlie.
Música, música. La germana Milagros aquí amb l'òrgan.
No et cau bé el Charlie?
A mi? No, em cau superbé, però el trobo un inútil. Són dues coses supercompatibles.
Poden ser
perfectament.
És una persona que de 8 a 5 del matí, o sigui, a 5, amb llum solar no et vols trobar, però de nit és la millor, la persona amb la que et vols trobar.
Clar. Són dos Charlies.
Pobre Charlie.
Pobre Charlie,
sí,
no.
Sí, segur
Charlie,
que és no. Divertit, és un tio divertit.
No, és un tio collonut, però... diríem que no és un home de grans compromisos.
Per ser elegant.
Quin eufemisme.
Vinga, acabem amb una altra lectura?
Acabem amb la lectura de l'Evangeli segons Sant Frederic Porta, capítol 27, versicles 32-44. La crucifixió...
Està a la llista negra, Frederic,
Toma.
I així fou com el mestre, a qui li obligaren a carregar la seva pròpia creu, era condemnat a la crucifixió per part del rei de Judea, aquell a qui tots em nomenaven, amb sorna, Núñez el Gran. Quan arribaren a l'indret anomenat Atenes, uns soldats italians hi van crucificar el Johan, clavant-li a la creu 4 gols, com 4 claus, i el mestre, enlairant la vista al cel i dirigint-se al joc de posició, digué: pare, perdona'ls, que no saben el que es fan. En això que al costat del mestre... Moment, Eugenio, eh? En això que al costat del mestre hi havia crucificats també dos delinqüents, dos liantes, dos autèntics jefe plantes, l'un a la dreta i l'altre a l'esquerra, de nom Hristo Stoikov i Romario. Un d'ells, penjats a la creu, l'injuriava dient: no ets tu el Messies, doncs salva't a tu mateix i a nosaltres, Messies del joc de posició. I llavors el mestre Johan respongué:
hòstia, què vols que et digui, la veritat, Magí? No, respongué: anem-nos-en els tres a llum de gas.
Toma ja.
Fantàstic final, fantàstic final.
Però no hi van anar.
No, no.
Més enllà de l'esport, només hi ha futbol.
On van anar?
Un hi va anar. Un va anar a llum de gas.
I crec que tots sabem de qui estem parlant.
Vale, hem fet tardíssim per fer el quiz. No, no entra, ho sento.
Sí, ja entra.
No,
no. Tard. No, no te'l guardis. Ah, no te'l guardis. Ah,
Andreu, no siguis rata.
No
siguis rata,
Andreu. Guarda-te'l.
No, fem una cosa, Enric. Tinc temps de fer dos passades. Una passada tinc per fer. Va, doncs fem una passada. He fet un quiz de Cruyff. Joel, tu també jugaràs des de casa, si et sembla, vale?
Vale, company.
Vale. Començaré per tu, Magí. Segons diuen algunes veus, no està confirmat, però quina particularitat tenia Johan Cruyff quan jugava a golf? A, parar per dinar a mitja partida. B, li deia Charlie al Cadi. C, no jugar al forat 14. No jugava ell al forat 14. O D, només comptava els cops bons.
Home, li quadra la D, però jo diré que és la A.
Parar per dinar a mitja partida, eh? No!
Tonto! Tonto! Everybody say.
És la D, només comptava els cops bons.
Sí?
Sí, a mi se m'ha arribat això. Pot ser, Xavi?
Feia trampes,
eh?
La seva dona no volia ni jugar amb ell.
Normal. Tu jugaves a golf, amb ell?
No, per favor, home.
Vale. Jo jugo a futbol. Tu ets un integrista del futbol. No, és que tota la resta no és
esport. Tu coneixes algun esport més?
Home, el basquetbol.
Això és un joc.
Home?
És un joc, és un joc.
El, no em passa temps.
Xavi, què li deia Johan Cruyff en el seu company d'habitació durant la seva estada a un equip dels Estats Units? No he buscat ni el jugador...
Ni l'equip.
Ni l'equip dels Estats Units. Vale? A, tu bebe, yo fumo. B, dormir es perder el tiempo. C, el descanso es más importante que ir al gimnasio. O D, se me está poniendo el rabo como un freno de mano.
Són molt, molt cruifistes.
Però això t'ho has inventat, no?
No, 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 això està documentat.
Una, això està documentat.
Això està documentat.
Una de les quatre.
Una de les quatre és certa.
Jo què sé, la C.
La C, que és el descanso més important que ir al gimnasio?
Sí.
No!
Oh! A veure
tu
si bebé,
tu bebé, jo fumo. Jo fumo. Això li va dir...
Perquè... Això t'ho has inventat.
No, 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 això és així. Joel, estàs aquí?
Ei, company, què tal?
Estàs aquí?
Sí,
vale.
Estic.
Què va dir Cruyff sobre Sandro Rosell? A, ya me criticaba cuando era un don nadie. B, los nuñistas del futuro se llamarán a sí mismo cruifistas. C, es un payaso. D, el Barça de Laporta empezó a ganar cuando Rosell se fue. Pa.
La última, la D.
El Barça de Laporta empezó a ganar cuando Rosell se fue. ¡No! ¡No! No.
¿Qué va a decir?
Yo ya me criticaba cuando era un don nadie.
Ets bo, eh, tio?
Sí, soc bo, soc bo.
Sí. És que és brit... És que aquesta...
Tot... Podrien ser.
No m'estranya que la Melero li agradi tant.
Un dia hi va haver una reunió entre Cruyff i Rosell.
I?
Oi que sí, ho sabeu, oi? Al no. Muntanyà hi va haver una reunió...
No, no ho sabíem, no ho sabíem.
Sí, hi va haver una reunió per entre Cruyff i Rosell per fer... Per llimar...
Acostar...
Pues per sí, no? Per i va haver dos testimonis en aquella reunió.
Lucifer i Satanàs.
Un... Està en aquesta taula. D'aquí 4 anys, quan torni, us ho explicaré.
Què, no pots explicar-ho ara?
No, perquè s'ha acabat ara, s'ha acabat ara. S'ha acabat el temps.
Ho dius ara?
Bueno, hòstia... Digue'ns com a mínim qui era l'altre.
Titular.
Un altre periodista.
I va haver-hi reconciliació, companyonia o tot molt tens?
S'ha acabat el temps.
Hòstia puta.
Oh, mare de Déu!
Agressió física? Va haver-hi agressió física?
Jo crec que hi va haver hòsties, hi va haver hòsties.
Hi va haver hòsties?
Digues sí o no, agressió física?
No, home, no, no fotis.
Vale. Queda pendent fer un programa només d'aquella reunió, Xavi?
No.
Confidencial.
Ho farem, eh? Va. Sí.
Tu creus que l'altre periodista era... O sigui, Xavi Torres anava com a cruifista i l'altre era un unista?
No, Marçal Lorente.
Dagoberto.
Lluís Canut.
No, tampoc.
Era dels bons?
Tampoc. Sí, clar, era dels bons.
Vale. Manel, acabo amb tu. A on van tirar les cendres de Cruyff?
Matchball, si m'ho permets, que
sí.
Ha fallat tothom.
Sí, ha fallat tothom.
Vale.
A on van tirar les cendres de Cruyff? A, al Muntanyà. B, al jardí de la Masia. C, a la fàbrica de xupa-xups. O D, Rosell les va robar i les va vendre al pare de Neymar per 40 milions.
Se les va esnifar Keith Richards. És la A, al Muntanyà.
Al Muntanyà?
Sí.
Te la jugues d'aquesta manera, Manel?
Sí, no.
Al Muntanyà?
Sí, no.
Correcte!
No. Vale.
Ria tothom.
T'emportes... No, és que tu sempre saps el dels altres.
Ah,
és una
altres.
Cosa terrible.
Ah, aquesta era molt fàcil, eh?
Aquesta...
Era molt fàcil.
A on del Muntanyà?
Allà, al jardí, també, on també hi eres.
Ara també hi eres.
No, on era?
A casa seu.
Molt bé.
Al jardí de casa seu, casa del Muntanyà, on te va créixer Jordi Cruyff.
Sí, senyor.
I David Carabén.
Al costat de David Carabén.
I David Carabén.
Molt bé.
Xavi, moltíssimes gràcies. No hem parlat que has tret un llibre en Frederic. Calla un moment.
Que David Carabén és fill de Cruyff, també.
Sense saber-ho.
Ho deixo aquí.
No.
O del guapo de la trinca.
Xavi, has tret un llibre ràpidament que es diu Més que un club, t'ho preguntes, juntament amb Frederic Porta.
Sí, Barça més que un club, amb un interrogant final.
De què va?
Doncs ens qüestionem quin cony de Barça tenim, però ho fem preguntant-li als 10 polítics més destacats del moment, més el Jordi Cuixart.
Molt bé. Doncs ho deixem aquí, compreu el llibre, la setmana que ve tornem segurament sense convidat i l'altre, que és dilluns sant, farem festa, evidentment. Moltíssimes, Xavi, torna quan vulguis explicar-nos això. Adéu-siau.
Moltíssimes, Xavi, gràcies.
Cada dilluns, de 10 a 11 de la nit, La Sotana.
Yo creo que hoy se ha dado un espectáculo malo para el fútbol porque se demuestra que por un plato de lentejas unos mercenarios se venden. ¡Punto!
Però, tio, estan innocents, això ho dic, no? És veritat, aquest tema? Segur, eh? No, que no sigui més, que no sigui una innocentada i posem la falta, no?
Un programa d'esports, és a dir, de futbol.